Són ara les 9 del matí. Un home de 60 anys ha mort avui en un accident a l'autopista de l'aeroport. Es tracta d'un motorista que ha estat embestit per un cotxe. Ha estat a l'alçada de la rotonda flotant que enllaça amb Es Molina i Son Malferit, molt a prop de Palma.
Ara s'investiguen les causes de l'accident. Ha estat abans de les 7 del matí i aquest fet ha provocat importants retencions als accessos a Palma perquè s'ha hagut de tallar part de la circulació. Tot i que ja s'ha reobert el trànsit, el succés encara provoca que se circuli més lent d'allò que seria habitual.
I des de primera hora, agents de la Policia Nacional s'han desplegat al barri de Sant Goleu de Palma en una operació antidroga. Escorcollen un local situat al carrer del Regal, molt a prop d'Indalecio Prieto. Allà hi ha Cristina Bausà. Cristina, bon dia.
Bon dia. S'han confiscat diverses quantitats de marihuana, cocaïna i heroïna. De fet, l'operació ha girat al voltant d'aquesta darrera substància, de l'heroïna, perquè és poc freqüent trobar-la durant els escorcolls. Els agents de la Policia Nacional han arribat aquí al carrer del Regal de vers les 6 i s'espera que durant el matí s'efectuïn diverses actuacions. Han parlat amb una veïnada d'aquesta situació i això és el que ens ha explicat.
Bueno, això no és un habitatge, sinó és un local comercial, i això els veïnats ja ho sabíem, clar que sí. A més, sabíem que s'havia denunciat, però no s'estava fent res. Però és cert que no sabíem el tema de tràfic de drogues, i bé, la policia m'ha comentat això, que s'estava fent una rodada.
En aquesta operació contra el tràfic de drogues la du a terme el grup d'estupefaents número 2 i hi participen la unitat de prevenció i reacció. També hi han assistit els guies canins i la unitat de subsol.
Gràcies, Cristina. I continuen les dependències policials. La dona de 36 anys detinguda pel presumpte assassinat de la seva sogra, Pere Grau, a Palma, assegura que va actuar en defensa pròpia.
L'arrestada va ser traslladada ahir al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets amb la Policia Nacional. El cadàver va ser localitzat amb diversos hematomes i la principal hipòtesi és que les dues dones es varen barallar i la detinguda va pegar diversos cops a la víctima.
I segons avancen en aquesta hora alguns mitjans de comunicació, agents de la Guàrdia Civil han llançat a primera hora d'avui dimecres una operació a la seu del central del Partit Socialista a Madrid i d'altres immobles vinculats amb aquesta formació política. N'ha parlat fa només uns minuts abans de que començàs la sessió del control al Congrés, Alberto Núñez Feijó, el líder del Partit Popular.
No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferraz, pero es otra más. Y no otra cualquiera. Estamos hablando del señor Zapatero, del Partido Socialista y de su sede. Estamos hablando de 10, 11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano.
Segons confirma l'agència EFE, l'UCO registra en aquests moments la seu del Partit Socialista a Ferraz en una investigació per finançament il·legal. I la psiquiatra de l'Institut Balear per a la Salut Mental en Infants i Adolescents a l'Hospital de Son Espases, Marta Betmar, adverteix de l'ús patològic dels mòbils i de les pantalles, sobretot entre els menors.
Ho ha dit en una entrevista a l'Informatiu Matí aquesta investigadora, que avui participa en una jornada sobre la qüestió.
Se ha relacionado mucho muchas patologías psiquiátricas como TDAH, el TEA y otras, pero con los trastornos de conducta alimentaria, con la ansiedad, con la depresión, están muy relacionadas. Mayor tiempo usando pantallas, más probabilidad, sobre todo en chicas, sobre todo en redes sociales, de ansiedad y determinado contenido, que normalmente es el que se ve muy basado en la imagen corporal.
I pots recordar amb la notícia que hem conegut durant aquesta butlletí, la UCO registra la seu del Partit Socialista en aquests moments a Ferraz en una investigació per finançament il·legal. Estaran pendents d'aquesta informació. Són ara les 9 i 4 minuts. Comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
El dia amb Joana Marató.
Bon dia, què tal? Com estàu? Són les 9 i 5 minuts i en Setami començàvem aquest programa de dimecres 27 de maig, un dia en què esperam sol i calor, més que ahir, possiblement, i que, hem de dir, arriba el dia d'avui amb poques novetats, fins i tot per als propers dies. Com podem veure ara mateix en aquest gràfic que compartim per als espectadors de televisió, les temperatures seguiran amb una clara anomalia tèrmica al Manco durant la primera quinzena d'aquest mes de juny, que és a tocar, entre 4 i 6 graus per sobre, per damunt del que seria normal per aquesta època de l'any. Temps i calor a banda, hem de contar-vos que ahir a hora baixa hi va haver un nou ensurt en un edifici de Palma. Vos ho contàvem. Una desena de persones han estat desallotjades després de l'esfondrament del terrat d'un edifici al carrer de Can Campaner, prop de la plaça del Mercat de Palma. No hi ha hagut ferits, no han de lamentar cap víctima, i l'immoble que estava en obres era buit en un moment de, en el moment dels fets. Els operaris n'havien sortit després de sentir un renou. Per tant, segurament això va fer que avui no haguem de lamentar cap víctima. En altres qüestions, i fent referència a les notícies que ara tot d'una fa uns instants ens comentaven els nostres companys dels serveis informatius, heu de saber que la UCO ha entrat a Ferraz en un operatiu que està en aquests moments en marxa contra una trama de finançació il·legal del Partit Socialista. Tot d'una, a la nostra tertúlia d'actualitat en parlarem, però vos hem de dir també que la crònica judicial i els casos de corrupció varen marcar ahir precisament la sessió de control al Parlament aquí a les Illes Balears, amb un intercanvi dur d'acusacions entre el Partit Popular i el PSIP. Xisco Nadal, bon dia, com estàs?
Bon dia, Joana. La presidenta del govern, Margà Proens, ha carregat contra el PSOE pels casos que afecten precisament els socialistes, mentre que el portaveu del socialista Iago Negueruela l'ha acusada d'evitar parlar de causes vinculades al Partit Popular. Vots, per la seva banda, ha reclamat eleccions anticipades. Has d'escoltar.
Señora Proens, el señor Marín se va a sentar en el banquillo de los acusados. No, no es investigado.
Señor Negueruela, ja sé que avui han desayunado con diamantes, però surti de xoc que la legislatura ha de continuar. Moltes gràcies.
Hem de dir que el cas de Zapatero tornarà a centrar avui la sessió de control al Congrés, marcada per l'absència, vos hem de dir, de Pedro Sánchez de viatge oficial a Roma. Mentre l'oposició eleva la pressió, diversos socis del govern, com Podem, el PNB o Junts, consideren la legislatura esgotada, però descarten de moment donar suport a una moció de censura. Tot això mentre, com dèiem, la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha iniciat a primera hora d'aquest dimecres un dispositiu contra una presumpta xarxa de financiació il·legal al Partit Socialista. Els agents han entrat als despatxos i oficines de la seu central del Partit Socialista al carrer de Ferraz de Madrid, segons han confirmat fonts oficials. Tot d'una, ampliarem aquesta informació, però vos hem de contar també que a la nostra tertúlia d'avui també parlarem amb Elena Ballester, José Luis Miró i Josep Pons Fraga d'altres qüestions. Repassarem, òbviament, les darreres novetats sobre la investigació. Per cert, Zapatero declararà els dies de 7 i de 8 de juny, però també parlarem de jubilats i de pensionistes i d'un problema creixent, i és que molt de majors tenen, Xisco, dificultats per gestionar les seves comptes bancàries.
Imagina't, fer una transferència, actualitzar una llibreta o senzillament parlar amb una persona al banc, allò que abans era una gestió, podríem dir, quotidiana, ordinària, ara, per molta de gent gran, pot convertir-se en una dificultat, un obstacle. La digitalització bancària i el tancament progressiu d'oficines han transformat les relacions de clients i entitats, i avui en volen parlar precisament per fer-nos-en ressò. En parlarem amb gent gran, activistes, i també amb l'advocada i vicepresidenta d'Asofin, Cristina Borrallo.
I atenció també perquè hi ha novetats importants en matèria de prevenció i de salut femenina. El Ministeri de Sanitat ha aprovat ampliar el programa públic de cribratge de càncer de mama. Xisco.
Fins ara, les mamografies preventives es dirigien principalment a dones d'entre 50 i 69 anys. Ara, progressivament, aquest cribratge s'estendrà a dones entre 45 i 74 anys, en revisions cada 2 anys. Prop d'un 10% dels càncers de mama es diagnostiquen mitjana van dels 50, i avui en parlarem a la nostra comare, l'Anna Isabel García, per cert que avui és dimecres, i també repassarem les portades de la premsa rosa i sabrem quins són els protagonistes d'aquestes portades, Joana.
Ens pots fer qualque spoiler de les revistes? Com arriba? No sé si paperró, no paperró, patató...
No hi ha gaire cosa, però te diré que Ana Obregón se'n va de noces, que és una neboda, Paloma Lago ha aconseguit una entrevista a Lola després del seu judici, i 10 minuts dedica la portada a Cristian Gálvez i Patricia Pardo, perquè ells seran els encarregats de fer la presentació del papa Lleó XIV a la seva visita a Madrid.
Que és també a tocar aquesta visita del papa, que imagino que...
En parlarem, i falta no res,
òbviament. Però bé, això serà una mica més tard, perquè ja sabeu que el repàs a les revistes del cor és a les 11:40 aproximadament amb en Xisco Nadal, però són les 9:10, és el moment de la reflexió, i volen saber quina és la frase que ha triat en Xisco Nadal per avui.
La frase d'avui és de la tio Sigourney Weaver, que una entrevista de promoció, perquè aquest dia té sèrie nova, ha dit: "Se rebel, quan el món sembla que s'esbuca, és profundament inspirador."
Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca.
I en música, aquest Soy Rebelde en versió d'Ana Rosario, te deman també de que parla avui tothom, Xisco Nadal.
Passarem...
No sé si has lligat un poc aquest tema.
Molt bé, Joana Marató, ho has entès. Passant d'Ana Rosario a Lolita, sa gran de ses flores, perquè avui volen parlar de l'escena de Mallorca Confidencial, una coproducció d'IB3 Televisió, en Lolita Flores com a protagonista.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingando con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto.
I mentre Televisió va presentar ahir vespre Mallorca Confidencial, una nova coproducció audiovisual de la cadena pública balear en el marc del Conecta Fiction Fest. De fet, han compartit unes fotografies de lo que era el fotocall i ara mateix se veuen a totes les estrelles d'aquesta casa desfilant en aquesta estrena. L'acte es va celebrar a l'Auditori de Peguera, coincidint amb la premiera oficial d'aquesta producció de 90 minuts, inclosa dins la programació d'aquest festival internacional dedicat a la indústria de la ficció televisiva i audiovisual. La presentació va reunir cares conegudes d'IB3, també autoritats, membres de l'equip tècnic i artístic, així com professionals del sector audiovisual i assistents acreditats. Amb aquesta nova aposta, IB3 reafirma el seu compromís en la producció audiovisual feta a les Illes Balears, impulsant continguts de qualitat i donant projecció al talent local, tant en l'àmbit estatal com internacional. I te volia demanar, tu, que t'han vist en aquest fotocall de pinyol vermell, Joana Maria Maroto, quines sensacions et va deixar l'estrena i la pel·lícula?
Bé, d'entrada he de dir que sempre me passa una mica el mateix, no sé molt bé com he de col·locar els fotocols, però bé, gràcies a Eugene i a els altres companys que me'l varen saber
volar una mica.
Exacte, col·locar i explicar-nos un poc com mos havíem de posicionar. Però bé, més enllà d'això, la pel·lícula a mi m'ha agradat. La veritat és que amb aquest amb el personatge de Nanela, que m'ha agradat molt el personatge que interpretava aquesta Asia Ortega, i òbviament jo soc molt de Nanolita, ja tot el que sigui Clan Flores, també hi havia Nena Furiasi, que per cert era ahir a s'estrena.
Nena Furiasi, que si me permets, per anar a una premiere, haver-te pensat una miqueta més outfit, no hi seria de més. A mi me dius que l'has copiat de la mà i que va arribar directament damunt l'escenari de l'Auditori de Peguera.
Ara m'han enganxat fent no, perquè em fa com demanava tu. Se pensava que estaves dient malament.
No, Joana Maroto anava un vestit floretjat, anava com a molt adequada per aquesta festa, però jo he de dir, Elena Furiasse, una mica decebedora en general, però no passa res, és una opinió meva i de gairebé 75% del teatre que jo estava escoltant, que tothom deia, com diríem mare, com per anar de queixa suerte. Però tot i així han de dir que va ser la que va aconseguir un aplaudiment defensant que la pel·lícula s'havia fet en català, versió mallorquina, i que ella també, de fet, gairebé tot el seu
sí,
text...
Sí, quasi tot estem parlant en català.
...ho és en català, perquè van tenir un coach vocal per ensenyar-los l'accent d'aquí, de ca nostra, i han de dir que tant ella com la Lolita, com alguns dels protagonistes, s'esforcen en parlar la nostra llengua, cosa que des d'aquí reivindicam. Però l'outfit d'en Elena Furiasse per anar a una estrena, terrible. i també hi havia el bo i millor d'aquesta casa. Hi havia en Raül Valls, hi havia en Toni Rigo, en Joana Maroto, en Marta Garau, en Yolanda Nostra, també hi havia les companyes de Saranam, en Rosa de Lima i en Madalena Serra, és a dir que en Miquel Calent, en Fanny Pons, de Fred i Calent, és a dir que hi havia una representació més o manco nodrida del bo i millor d'aquesta casa i també part de la directiva. Jo vaig seure just darrere amb Biel Tauler, el gerent d'aquesta casa, aquí des d'aquí, com que és el gerent, li enviem una salutació
cordial. Xisco sempre tan considerat.
No, i també tenia davant en Esteban Ramon, el nostre cap de comunicació, i en Ruth Martons, la cap de recursos humans. És a dir, havia un front row on IB3 va apostar per aquesta
mira,
pel·lícula.
Mira, ara podem veure en imatges, si ho vols descriure una miqueta pels nostres oients, l'outfit que deies d'en Elena Furiase. Anava com amb unes bermudes curtes.
Duia com una espècie de falda pantaló que ningú va entendre, i llavors anava amb un xoquins que semblava que sortia del bany de casa seva. Són coses com són, me sap greu.
Un poc en concordància amb la pel·lícula, no?
Jo crec que no, estimada, perquè llavors tenim en el que feia de Gato, que aquest jove anava modern, però com a mínim se va pensar una mica s'outfit per anar en aquesta estora vermella.
Ja el està. Gato és el que hi ha més a la banda de l'esquerra.
Sí, el Lorca Dama, que és el que fa, que també ha debutat en aquesta pel·lícula i que fa també un paperàs, ho dic, sí, perquè sí. A mi aquest jove jo no el coneixia de res, i quan toca la guitarra a la pel·lícula i se posa a cantar Sin Documentos de Lord Rodríguez, troc que és un dels grans moments d'aquest film. Ja el comentarem després, però gran estora vermella. Després ja tornem a veure la foto de la Joana Maroto i el seu vestit de flors.
I d'en Xisco Nadal, que va...
Jo anava discret, jo som una persona senzilla.
Però bé, aquesta pel·lícula la podreu veure ja als cinemes perquè s'estrena divendres, dia 29, tot i que, com dèiem ahir, se va fer una preestrena a Peguera, l'Auditorium de Peguera. Res, hem de començar ja el programa. Tenim moltes coses avui per compartir amb tots vosaltres i també fer-ho gràcies a l'ajuda, com sempre, de Facundo Tenaglia, el control tècnic, Naqueta Jaume, en Valentín Iconaro, en Àlex Fortesa, a la realització tècnica, i també na Yolanda Ruiz a la producció. Començam.
Y gracias se dan la mano con alegría y buen cante. Nos queremos como hermanos. Unos nos miran de frente y otros nos miran de lado. Pero la rumba es la madre, ya, ya, todos les cantamos. Ay, sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, de lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Té 7 minuts de temps de tertúlia, temps per repassar tota l'actualitat. Ja vos dèiem abans, no?, que avui Zapatero marcaria o marcarà d'alguna manera la sessió de control al Congrés dels Diputats, però just acabant de conèixer que la UCO ha entrat a Ferraz en un operatiu que es troba en aquests moments en marxa contra una trama, contra la trama de finançació il·legal del Partit Socialista. Ja tenim els nostres tertulians aquí i, per tant, aquest serà el tema que tractarem en primer lloc. Saludam Elena Ballestero, bon dia, com estàs? Estàs, companya?
Bien, bon dia.
Bon dia també en José Luis Miró, com
Muy
estàs?
Muy buenos días, ¿cómo estás?
I saludam des de Menorca en Josep Pons Fraga. Bon dia, Josep, com estàs?
Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem?
Molt bé, gràcies també a tu per acompanyar-vos. I hem canviat una miqueta el guió perquè ja ho dèiem en el sumari, tot just acabant de conèixer que la una unitat central operativa, la UCO, de la Guàrdia Civil, ha llançat a primera hora d'aquest dimecres un dispositiu contra aquesta presumpta xarxa de financiació il·legal del Partit Socialista. Els agents han entrat a despatxos i oficines de la seu central del partit al carrer Ferraz de Madrid, segons tot just acabam de conèixer. L'operació està dirigida pel jutge Santiago Pedraz en aquest marc de la investigació i res, volíem encetar aquest tema perquè evidentment Zapatero, la investigació i tot allò que fa referència al cas Plus Ultra, aquests dies toca parlar-ne i òbviament és el primer tema que han triat per avui i a més, més que més amb aquesta darrera hora. No sé qui vol començar, evidentment molts agafa sense saber massa bé què està passant, però no sé, d'entrada vos ho cap de dir, ja me deu que sorpresos, ¿no? Cada pues, día una sorpresa más.
La verdad, estoy perdiendo la capacidad de sorprenderme, ¿no? Y lamentablemente creo que en general la ciudadanía está en la misma situación, ¿no? O sea, es lo que faltaba ya. Con toda la prudencia del mundo de saber las derivadas de esto, ¿no? Y sobre todo de dónde proviene, pero claro, con el escenario que tenemos encima, no solo de Zapatero, sino de lo que viene antes del caso Ábalos y caso Mascarillas y todo esto, y los antecedentes de un PP que ya fue condenado por financiación ilegal, si realmente esto, más allá de la investigación, se encuentran pruebas de que ha habido una financiación ilegal, yo apostaba porque el gobierno durará hasta el final de la legislatura. Pero si hay pruebas de una financiación ilegal, es imposible que esto aguante en un gobierno que entró, bueno, el de ahora no, pero el anterior, que al final son los mismos, ¿no? El gobierno socialista que accedió al poder por una moción de censura precisamente por la financiación ilegal del PP, ¿no?
Yo creo que tendremos que hacernos un croquis y un esquema, una especie de mapa mental para cada vez que vengamos aquí a hablar entre nosotros, a hacer tertulia, porque es muy difícil ya unir los cabos. Pero bueno, a simple, para el entendimiento de los oyentes, es la UCO, es el juez Pedraz. Esto es otra causa, no tiene que ver con la causa que está investigando el juez Calama en la Audiencia Nacional, ni con exactamente, o puede ser una derivada del caso.
Sí, es una derivada. Caso de las mascarillas. Es que moltes, porque claro, yo también viendo
todo empieza por... de un germen que luego hablaremos, además del germen del
de Mallorca,
caso Zapatero,
¿no?
Que nace en Mallorca, como todo, al final somos como el ombligo del mundo, aquí todo converge, ¿no? Y no hay ningún caso en el que no tengamos alguna conexión, pero sí que es cierto que todo nace de lo mismo, pero luego esto se separa en diferentes piezas y es muy muy difícil de seguir. Yo estoy un poco con lo que dice, a ver, el gobierno ya debería haber dimitido en bloque hace ya mucho tiempo, porque es que la acumulación de casos de corrupción es inédita. O sea, esto no había ocurrido jamás en la historia de la democracia. Todos los partidos tienen sus casos de corrupción. No, es que es una acumulación. O sea,
ojalá fuera cierto eso, ¿no? Pero es que al final es que la sociedad está podrida.
Mira, estamos en 2026, está gobernando el PSOE. Los casos de corrupción que hay ahora mismo y de los que tenemos que hablar afectan al Partido Socialista, y de lo que hablamos es del presente y del futuro. Podemos hablar del pasado, le podemos dedicar un monográfico al pasado, a mí no me importa, pero lo que está ocurriendo ahora, sí. Esto es hoy, y hoy están registrando la sede del partido que gobierna en España por sospechas de financiación ilegal. O sea, esto mañana tiene que haber dimitido todo el gobierno, pero debería haber dimitido mucho antes. Es decir, si esta democracia sigue elevando el listón de exigencia de responsabilidad política más, o sea, si seguimos subiendo ese listón, esto dejará de ser ya un Estado de Derecho. O sea, así de simple y así de claro.
Sigui com sigui, és vera que cada dia que passa anant coneixent més coses sobre aquesta investigació i sobre aquesta possible trama. Resulta ara també d'en José Luis que el cas Plus Ultra també té derivades a Mallorca. Un habitatge de Santa Maria va ser registrat dins una investigació internacional sobre presumptes irregularitats financeres vinculades al rescat d'aquesta aerolínia. Josep, també te demanam a tu per aquesta darrera hora i també per aquestes xarxes, no?, que aquests... aquestes coses que també, en el final, també mos acaben afectant a nosaltres, aquests vincles, no?, relacionats en aquest cas amb Mallorca i en Santa Maria en concret.
Sí, efectivament. Vull dir, Mallorca sempre apareix, o Balears d'una manera o l'altra, hi ha una vinculació en qualsevol fet de la política espanyola, fins i tot de la política internacional, tot d'una manera o l'altra passa per Mallorca, i com bé acabes de dir, hi va aquest escorcoll en aquest habitatge. I a partir d'aquí, tant la policia com la Guàrdia Civil van obrir línies d'investigació que ens han duit a dia d'avui a una nova sorpresa. Jo intentaré resumir la situació en tres frases. La primera, el registre que es dona que es duents a la seu del PSOE a Ferraz seria plou sobre banyat. Segona, tenim Pedro Sánchez, que és a Roma, va veure el papa, el Lleó XIV, que esperem que li doni qualque bendició i l'orienti en aquest moment de tribol i de dificultat que té. Pedro Sánchez només té un principi, que és qui resisteix guanya. En aquests moments, Pedro Sánchez intenta guanyar doblers. Però se situa... doblers no, temps, perdó. Intenta guanyar temps. Però la situació quina és per al PSOE? El PSOE i el govern PSOE Sumar, perquè no oblidem que Sumar també forma part del govern de Pedro Sánchez i s'asseu a la taula del Consell de Ministres i l'està aguantant amb els socis que van donar suport a la investidura i que supos que ara s'ho estan pensant, el PNB en aquest moment ja comença a tenir moltes dubtes, és el Titanic. Això és l'orquestra del Titanic. S'està enfonsant el barco, el PSOE, és un Titanic en aquests moments, que pateix un dany reputacional, una pèrdua de credibilitat, no únicament davant els seus militants, davant totes les persones que en el seu dia van votar, davant les persones que van creure que Pedro Sánchez va venir per lluitar contra la corrupció i ho va fer, atenció, emprant en el qui és secretari general d'organització, Nàbalos, avui és a la presó. Per tant, jo crec a cap que la situació és insostenible. És insostenible per un govern que no té pressupostos, que sap que no els podrà aprovar, que no té credibilitat, que els seus socis d'investidura veuen que en aquests moments la cosa no saben fins on arribarà i, per tant, jo crec que per molt que Pedro Sánchez, com he dit, aplica el principi de qui resisteix guanya i que intenta guanyar temps, es veurà obligat, dintre de poc temps, a la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions anticipades en guany mateix perquè, repeteix, la tensió, l'enfrontament, tota la dificultat que hi ha en aquests moments dins la política espanyola està provocada única i exclusivament per la caparrudesa de Sánchez de voler continuar. Quant avui, està claríssim que ja no pot seguir aquest govern PSOE-Sumar, perquè Sumar té tanta responsabilitat com el seu.
Mira, justament, no estem compartint en aquests moments imatges en directe de la sessió de control al Congrés, una sessió marcada per l'absència de Pedro Sánchez, que és de viatge oficial a Roma. També en aquesta sessió ja s'ha parlat, no?, d'aquesta qüestió, i mentre l'oposició eleva la pressió, diversos socis del govern, precisament, Josep, com Podem, com PNB, com Junts, consideren la legislatura esgotada, però de moment també descarten donar suport a una moció de censura, José Luis.
Ayer todos hicieron declaraciones en el sentido de que no se puede seguir así, etcétera, etcétera, y hubo una concreta que fue la de Gabriel Rufián, de uno de Esquerra Republicana, unos partidos que dan soporte en el al gobierno, en el Parlamento, que dijo que su listón, ya lo digo, el listón va subiendo, ¿no? Pero que decían que ellos lo que no iban a tolerar bajo ningún concepto es que el PSOE tuviera una Gürtel, y que se hubiera financiado ilegalmente. Bueno, que hay que esperar a la sentencia, o a Rufián le va a bastar con que se esté registrando, con que esté entrando la Guardia Civil en la sede de Ferraz. Que, por cierto, hay alguna ampliación de esta noticia, en el Confidencial pone que se han solicitado mandamientos de entrada y registro en domicilios y en oficinas de altos cargos del Partido Socialista. Es decir, que no solo es el registro de Ferraz, la operación se amplía. Se podría ampliar también a esto. Entonces, es decir, claro, por cerrar un poco el argumento, bueno, yo creo que hoy Rufián es el que se tiene que retratar y considerar si ya o subimos un poquito más el listón para tener que acabar con esta legislatura.
Elena, simplement per puntualitzar, no és un registre com a tal, és sol·licitud d'informació, això és el que ens està arribant en aquests moments, no està relacionat, com deia José Luis, amb el cas Plus Ultra ni amb Zapatero, no, sinó amb el cas de Leire Díez en concret, i de moment els periodistes estan començant a arribar a Ferraz, encara nosaltres tampoc tenim imatges i estem a l'espera, no, de la sortida dels agents per poder veure una miqueta mem que hi ha en aquell moment i que es cou allà a Ferraz.
Claro, es que hay tantas derivadas, ¿no?, que al final es como que hace falta hacer una porra para ver a cuál atamos esta, ¿no? La semana pasada creo que fue, porque yo ya es que pierdo el sentido del tiempo, lo de Zapatero creo que viene de la semana pasada. Yo decía, no sé qué me preocupa más, porque entonces se hablaba otra vez de lawfare, de todas estas movidas, ¿no? Y yo decía, no sé qué me da más miedo, que haya una intención detrás de esto de un cambio de gobierno, una intención política, o que realmente se esté produciendo lo que se está investigando, ¿no? Con toda la prudencia del mundo, porque es evidente que lo que está sucediendo hoy es el inicio de algo y no el final, ¿no? Y hay que tener prudencia, pero yo siempre digo, en la política y en la vida diaria en general, no basta con ser honrado, sino que hay que parecerlo, sobre todo si estás ocupando un cargo público. Y realmente llueve sobre mojado, y llueve mucho sobre mojado, está diluviando, ¿no?
Hay un charco hediondo ya.
Yo creo que la situación es insostenible. Ahora, dicho esto, claro, lo que se plantea los socios del gobierno y los que apoyan desde fuera a este gobierno, ¿no? Y que apoyaron partiendo de esa base, ¿no? De acabar con la corrupción, supongo que es tenemos cuáles son las opciones que tenemos a elegir, ¿no? Y eso es lo que explica el manual de resistencia, porque ¿cuál es la alternativa para ellos? ¿Vosotros os imagináis al PNV apoyando un gobierno de Vox? O sea, o a Esquerra.
Coses veurem, eh? Hem de fer una petita... Josep, perdona, hem de fer una petita pausa de publicitat, hem d'escoltar el bisturí de Javier Alarcón i tot d'una tornam. Un glopet d'aigua per tot tres o per tot quatre i tot d'una tornam i seguim amb aquesta qüestió perquè, òbviament, hi ha molt de què parlar. Tot d'una tornam.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es oro fino. Una perla, que diría aquella. El titular es que se abría ayer de par en par la caja de caudales del pandemonio socialista. El tic-tac relojero de las esencias de la moral, que instilando ese ideario como forma de sacrificio y de pobreza al que han llamado superioridad moral, ha terminado en bajeza institucional. Unos votos de riqueza que hoy se hacen reales porque el brillo de los diamantes del expresidente Zapatero iluminan entera y definitivamente no solo quién es, sino lo que es. Y no hace falta aludir a la presunción de inocencia. El señor Rodríguez Zapatero es culpable en la cutrez y en la horterada. Es condenable en la vergüenza de instalarse una caja fuerte. Verse transformado de aquel tonto útil que elegía como broche de latón aquel socialismo refundacional en 2012 en pin de la vergüenza internacional. Hoy pueden eliminarse de un plumazo todas las presunciones. Juzgarlo como un tieso del comprooro, un adorno del cringe, un pretendido mangante capaz de forrar lo fuerte de su caja con la del pino de los miles de muertos de la dictadura y el hambre venezolano. Rodríguez es culpable de ese joyeo que no hay por dónde cogerlo. Atesorar para no se sabe qué, que es la peor de las condenas, el peor de los trastornos por acumulación. Un Diógenes de todo a cien, que acumula en su ser basura mientras te vende un socialismo de tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. A la vista está. Y ya mañana, siempre en la visa. Más.
Tornem a ser aquí, són les 9 i 32 minuts. Òbviament, seguim parlant de tot això que fa referència al Partit Socialista, a les investigacions de les joies, que ara també sentíem el bisturí de Javier Alarcón, aquesta investigació al voltant de Plus Ultra de Zapatero. Ens feien ressò també de l'enfrontament ahir a la sessió del Parlament en què els diversos partits s'han retret les situacions de corrupció i els casos judicials que afecten els dos partits, en aquest cas el Partit Socialista i el Partit Popular. Els socialistes han parlat d'obertura de judici oral al president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, i la presidenta Marga Proens ha volgut recordar la quantitat de casos que ara mateix estan afectant el Partit Socialista. Si vol, sembla, recuperam el fragment, el moment en què se produïa aquest enfrontament verbal entre Marga Proens i Iago Negreola.
Señora Proens, el señor Marí se va a sentar en el banquillo de los acusados. No, no es investigado.
Señor Negreola, ja sé que avui han desayunado con diamantes, però ha sortit de xoc que la legislatura ha de continuar. Moltes gràcies.
També arriba al Parlament de les Illes Balears tot això i vos demà, amb Josep, començant per tu, vivim una situació política de màxima crispació. Com es tradueix també això a les urnes? Perquè hem de recordar que ja estem en precampanya, com aquell qui diu, que no res, tindrem eleccions també aquí a casa nostra.
efectivament. Vull dir, jo crec que en aquests moments, i també ho he dit un pont d'Helena Ballester o José Luis Miró, els ciutadans, la capacitat de sorpresa, ja en aquests moments ja no sabem més què pot passar. Cada dia hi ha fets nous. Per tant, la situació política de la política espanyola, de tots aquests casos de corrupció, un darrere l'altre, és l'expresident Zapatero, avui, ara en aquests moments, es registra a la seu del PSOE. Mireu, el calendari que té que afrontar de situacions judicials del PSOE fa feredat. Per demà, està previst que el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, hagi d'anar a declarar en els jutjats de Badajoz. La dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i té que anar dia 9 de juny per una audiència davant el jutge Juan Carlos Peinado. I Rodríguez Zapatero està citat per dia de 7 i de 8 de juny. Tot això succeeix quan la militància del PSOE està en estat de xoc i en la moral tocada per lo que està passant i per lo que no sabem que ha de venir i no sabem lo que encara s'ha de destapar. Dit això, en aquests moments, tota aquesta incertesa, tots aquests casos que s'estan investigant gràcies a la feina de la UCO, de la UDICO, de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional posen en evidència una cosa, que està actuant i està funcionant l'estat de dret, tot i que Pedro Sánchez ha intentat vulnerar el que era la divisió clàssica de poders d'executiu, legislatiu i judicial. I a partir d'aquest moment, aquesta crispació que du, que no és possible seguir governant Espanya, que hi hagi un govern en el qual els seus socis no li donen credibilitat a en Pedro Sánchez. On la ciutadania demana en aquests moments ja un canvi polític. Quin sentit té voler mantenir aquesta agonia, he dit abans del Titanic. Per tant, per acabar, amb aquesta polarització, amb aquesta crispació, perquè és final, els debats, tant en el Congrés de Diputats com ahir en el Parlament, van tots allà mateix, sobre la corrupció. I en aquest moment Pedro Sánchez ha d'entendre que si ell va arribar a la Moncloa per lluitar contra la corrupció, ha d'entendre una cosa, la corrupció se l'ha menjat a ell, l'ha enfonsat. Quina credibilitat a cap té Pedro Sánchez, el PSOE, en 12 secretaris generals d'organització que estan empresonats. Cap ni una. I jo espero que si Pedro Sánchez no mou fitxa, i amb això tinc que dir que discrepa en Helena Ballesteros, no tot està perdut. No tot és corrupte. Hi ha bons i mals polítics. Bons i mals periodistes.
En los dos lados.
Bons i mals empresaris. I la regla d'or de la democràcia és l'alternància. És moment de convocar eleccions i que els ciutadans lliurement puguin pronunciar-se sobre si
Josep,
volen
que ara que dius això continuï.
I si no, qüestió de confiança.
Josep, ara que dius això, precisament acabam de conèixer que Gabriel Rufián ja s'ha pronunciat al respecte i ja demana eleccions anticipades. Nosaltres seguim un poc a l'espera de poder oferir als nostres espectadors, als nostres
oients... Això està canviant d'ahir a avui.
D'ahir a avui, òbviament. Supos que també les darreres hores també precipiten, no?, que les defenses que hi pugui haver el Partit Socialista acabin per... Per acabar-se. Te volia comentar, estem a l'espera, no?, de que el nostre company Joan Guirado arribi a fer rap per mostrar-nos imatges de tot allò que està passant, però dir-vos que en aquests moments hi ha una furgoneta oscura, molt grossa, davant la seu, esperant segurament poder endur-se'n documentació que segurament podran extreure d'aquesta seu dels socialistes. I, evidentment, estem veient i compartint també imatges en aquests moments de la sessió de control al Congrés. És una sessió... supos que estàu d'acord amb jo, inèdita, perquè tot just els socialistes acaben de conèixer que acaben d'entrar dins la seva seu.
Y ellos, sí, bueno, evidentemente deben estar en estado de shock. Qué importante es la imagen. Tú ahora nos decías, vamos a conectar para poder tener imagen, ¿vale? Qué importantes son las imágenes que está dejando esto. Es decir, teníamos ayer la imagen del ajuar de Zapatero en su caja fuerte. Eso es una imagen con un impacto tremendo. en la opinión pública, seguramente más que la explicación de cualquier de una buena explicación de la trama, etcétera, de las sociedades interpuestas, porque hay un momento en el que la cabeza ya no da para más, pero una imagen vale más que mil palabras, y hoy tendremos la imagen de agentes de la Guardia Civil saliendo con documentación precintada, incautada en la sede del Partido Socialista. A mí hay una cosa que creo que hay que empezar a cambiar ya la premisa de que el Partido Socialista llegó al gobierno en la anterior legislatura para acabar con la corrupción. Es decir, a estas alturas, viendo el entramado que rodea al Partido Socialista en España, creerse eso, en fin, sí, que todo el mundo es muy libre de creer lo que quiera, pero la sensación que a mí me producen los hechos posteriores es que no tenía absoluta, evidentemente no tenía nada que ver con proteger a España de la corrupción del Partido Popular, sino ocupar el partido el espacio que en aquel momento ocupaba el partido, que ahora está en la oposición, para desarrollar toda una trama criminal organizada a todos los niveles.
Elena.
A los niveles nacional, internacional. I, en fi, perquè ja de moment no hi ha més.
Anava a dir que en Elena ha pres moltes notes, no?, de tot allò que va dient en José Luis, de tot allò que va dient en Josep, de tot allò que anem coneguent, no?, minut rere minut, hi ha molta tela per tallar, no?
Porque creo que tenemos suficiente con lo que tenemos para tener que presumir, no?, cosas que no, sobre las que realmente no tenemos pruebas, ¿no? Y me refiero a los motivos del cambio de gobierno. Es evidente que en aquel momento enarbolaron la necesidad de un cambio para acabar con la corrupción. Es evidente que ha habido casos de corrupción. Perdona.
Sí, sí. No, responder muy rápidamente.
Sí, todo esto es evidente, pero también es evidente que en la primera legislatura de Pedro Sánchez había ministros que dimitían por lo mínimo, ¿no? Por cuestiones tan nimias como un currículum, ¿no? Y lo que pasa es que lo que me preocupa realmente es, hasta antes hablabas del nivel del listón, ¿no? Cómo hemos llegado a la situación de normalizar conductas que nunca deberían ser normales y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y cuando vuelvo a lo que preguntabas, la pregunta que planteabas al principio de cómo afectará esto a las próximas elecciones, pues la razón me hace pensar que debería afectar en cuanto a que haya un voto de castigo, una abstención y posiblemente una desafección de la política. Totalmente. Que se traduzca en un auge un cambio, de los partidos antisistema.
Y un cambio de gobierno que es lo que los partidos de la oposición consideran que no es aceptable. Es decir, porque claro, si convocamos elecciones significará que, nos lo dicen todos los comicios autonómicos, va a ganar una coalición de PP y Vox. Y entonces los partidos de la oposición dicen eso no puede ser. Y eso, pues, en fin, de democrático no tiene nada, porque lo que tiene que ser es lo que los ciudadanos, como muy bien ha dicho Josep Ponsfraga, decidan. En cuanto a mi percepción, que obviamente porque aquí venimos también a expresar opiniones, no solo se basa en lo que ha ocurrido desde el momento del inicio de la primera legislatura hasta hoy, sino en la forma en que Pedro Sánchez llega a la Secretaría General del Partido Socialista. Que también, no, es decir,
¿sí?
Es decir, si alguien está dispuesto a amañar las elecciones de su propia organización.
De esto no hay pruebas.
¿Cómo que no hay pruebas?
No hay pruebas.
Bueno, en fin.
Hay sospechas como tras 100.000.
Bueno, ya, claro.
Y que bueno, son sospechas que respeto y comparto en gran parte. Pues, pero de ahí a decir que esto es un hecho incuestionable.
Una urna. Las imágenes que hemos visto, porque también tenemos que empezar a fiarnos de nuestros ojos, de lo que ven nuestros ojos. Una urna detrás de una tarima para que la gente fuera a votar allí, y un tío viéndose que lleva allí unos pues que baje Dios y lo vea, si eso no es intentar amañar una votación y la percepción de todos los propios miembros de ese Partido Socialista que, en fin, que intentaban evitar aquello. Es decir, eso es anterior. Quien tuvo una lucidez absoluta en su día, y esas palabras deberían estar puestas en un pedestal, fue cuando Albert Rivera se subió a la tarima del Congreso y le dijo: son una banda y vienen aquí a hacer de lo que son, que es una banda. Albert Rivera.
Es que claro, ya no sé. Es que ha pasado tanto tiempo. Sí, pero
es que ha pasado tanto tiempo, pero las palabras, es decir, las palabras y la lucidez de las personas merece también un reconocimiento. Y ese día en que Albert Rivera se sube a la tarima del Congreso de los Diputados y y vaticina el futuro a tan largo plazo, es porque eso realmente había indicios y elementos para llegar a esa conclusión. Y yo lo veo así.
Hem de fer una pausa. No sé si voleu que la facem ara tot d'una o si voleu afegir qualque cosa, Elena.
Yo solo terminaré lo que estaba diciendo antes, ¿no? Porque decía, la razón me dice que subirá la abstención, pero lo que me dice la experiencia es que al final muchas veces hay poco voto de castigo, ¿no? Porque ¿quién pensaría que después de cuestiones como el palacete de Matas, a lo largo de la historia hemos visto muchos casos de corrupción, también del gobierno de Felipe González, pero al final es que no entiendo cómo funciona el mundo. O sea, me cuesta entenderlo,
Josep,
¿no?
Un darrer titular i ara sí fem una petita pausa. Què vols afegir?
No, titular és molt curt. Albert Rivera tenia raó. Són una banda.
Que és així?
Idò, amb aquest titular que acaba de redonir allò que explicava en José Luis Miró, fem una petita aturada, una pausa publicitària i tot una tornada, moment si podem acabar d'esclarir què passa amb aquesta operació, aquest dispositiu, aquest operatiu que ha entrat dins Ferraz cercant informació, dèiem que no té res a veure amb el Clash Plus Ultra, sinó amb el cas de Leire, que també és una altra de les derivades, no?, de tot això que estem tractant avui aquí. Tot una torna, amb una pausa.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Para ti y también para ti. En Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,69 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda. ¿Pero sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Ibiza, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i 48 minuts, recta final d'aquesta tertúlia, avui bastant animada amb tot això que tenim damunt la taula, perquè evidentment Zapatero ha marcat una miqueta aquesta tertúlia. Zapatero i ses derivades, podríem dir ja, no? O Partit Socialista i ses derivades, perquè cada dia coneixem noves qüestions. És veritat que el cas ha agafat una nova dimensió amb investigació judicial a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, avui també amb aquests escorcolls, amb aquests registres a la seu del PSOE a Ferraz per presumptes delictes també vinculats en altres trames. No és en aquest cas per el cas Plus Ultra, sinó per el cas de Leire Martínez. I la actualitat fa tanta de via que a vegades no sabem molt bé... Davant de José Luis, un croqui, necessitem un croquis, eh? En qualsevol cas, avui hi ha sessió al Congrés, avui no hi ha Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, sabem que Zapatero declararà els dies de 7 i de 8 de juny, la declaració judicial de Zapatero estava prevista inicialment per dia 2, s'ha ajornat a mitjan juny per preparar la defensa, ha estat una petició de la seva defensa, parlaven de si qüestió de confiança, si moció de censura, si què passarà, ja veiem avui en el Congrés, imagino que tot anirà al voltant d'aquesta qüestió. No sé què penseu que passarà. En el final pensàvem per ventura que s'allargaria la legislatura fins a l'any que ve, però cada vegada en tenim més dubtes, no?
A ver, yo si no hay una capitulación, que es lo que creo que por saneamiento y salubridad debería haber por parte del gobierno, es decir, hasta que hemos llegado, ¿sabes? Y convocamos elecciones. Si eso no ocurre, yo soy partidario de que hubiera una moción de censura instrumental en el sentido de no para colocar a un presidente y que desarrollara un programa de gobierno, sino para que el único punto de la elección de ese presidente transitorio fuera la convocatoria urgente de elecciones en España.
Per cert, dèiem, no?, que l'actualitat quasi que mos passa per damunt, acabant de saber també que Pedro Sánchez, farà una roda de premsa a les 11 des de Roma, que dèiem avui no és en el Congrés dels Diputats, és a Roma, en visita oficial, i sembla que a partir de les 11 podria comparèixer per, no sé, per fer unes declaracions.
Debería comparecer, debería. ¿No? Yo creo que debería comparecer. Yo no tengo tan claro que vaya a haber una moción de censura, pero creo que por responsabilidad los propios socios deberían presentar una cuestión de confianza. Moción de censura, ¿quién se suma a los votos de Vox para que una moción de censura prospere?
Bueno, de momento es que utilizar el comodín de decir Vox para... Perdón, lo siento. Utilizar
siempre... No te deben cuidar de, no sé, de Ferraz o algo, para darte información de algún tipo.
No, por desgracia, no. No, pero el decir que... Es decir, vuelvo al argumento de antes, Elena. Es decir, Vox está allí. El partido que está corrompido hasta las trancas es el Partido Socialista.
Sí,
es decir,
no, totalmente. No, vale, entonces, pero ¿quién está dispuesto a salir y levantar la mano con Vox para una moción de censura? ¿Lo va a hacer el PNV? Bueno, ¿lo va a hacer Esquerra?
Pues entonces hay que... Entonces
una cuestión de confianza es inevitable, prima. Y yo creo que también tendría que haber una convocatoria de elecciones.
Sí, Josep, no el veiem, però aixeca la mà, i vaig amb tu, Josep, perquè sí. Vull puntualitzar també que aquesta roda de premsa de les 11 amb Pedro Sánchez, de Yolanda, de producció, puntualitza que sí que estava prevista, però òbviament ara aquesta roda de premsa també cobra una altra dimensió, no? I un altre interès. Òbviament havia de parlar de la visita oficial, ara no sé si permetrà que se li facin preguntes.
Efectivament, jo crec que aquí la qüestió serà la de premsa, ja està anunciada, és des de quan no compareix de manera, diríem, que es puguin fer preguntes als periodistes, des de quan no compareix Pedro Sánchez una roda de premsa, no un plasma, i que se li puguin formular qualsevol preguntes de manera oberta i de manera lliure. Això és la primera qüestió. Evidentment que ell a les 11, jo crec que intentarà transmetre un missatge de tranquil·litat, de resistir, d'aguantar, de presumpció d'innocència, etc, que és el missatge oficial que està dient a tota la direcció del PSOE i els ministres. Però, atenció, en aquests moments, la UCO, a més d'estar escorcollant la seu del PSOE en el carrer Ferraz de Madrid, ha entrat a la Fundació Pablo Iglesias, ha entrat a la casa d'en Cerdán, ha entrat a la casa d'en Gaspar Zarrías a Sevilla. Això, com havia comentat el José Luis Miró, ja no és un cas puntual o aïllat. Hi ha tota una trama, hi ha tota una banda, hi ha tota una sèrie de persones d'interessos que conflueixen. Jo us dic una cosa, la moció de censura, jo entenc que és molt difícil articular tot un conjunt de partits polítics de diferent orientació ideològica, Vox, Partit Popular, Junts, PNV, que tots discrepen i diuen que això és inaguantable. i crec que Pedro Sánchez no voldrà sotmetre-se a una qüestió de confiança. Però tot això es resumeix en una qüestió. Pedro Sánchez aguantarà i resistirà mentre tingui el suport de Sumar, mentre tingui el suport d'Esquerra Republicana, mentre tingui el suport de Rufián. Tots els partits que van fer possible que arribés a la Moncloa ara tenen la responsabilitat de dir-li: miri, senyor Sánchez, el seu cicle ha acabat, perquè vostè està enfonsat per la corrupció, perquè vostè no té credibilitat, i li han de mostrar la porta. Els que el van ajudar a entrar, els que li van dir: tira endavant perquè tu lluitaràs contra la corrupció, han de demanar explicacions de per què Nàbalos, que va ser el qui va presentar la moció de censura contra Rajoy, és avui en dia a la presó. Això és gravíssim. Per tant, tot ara depèn, no depèn de Pedro Sánchez, depèn dels socis i dels partits que van fer possible que entrés a la Moncloa i que ara poden possibilitar que surti de la Moncloa.
Aquesta és una altra.
I que són cooperadores necessaris de tota aquesta corrupció.
Deia que aquesta és una altra qüestió, no? El tema de la responsabilitat que tenen ara mateix les formacions que donen suport a Pedro Sánchez i en el govern en aquests moments. Quina responsabilitat o quin grau de responsabilitat creus que tenen en aquests moments?
Hombre, yo creo que es muy distinta la responsabilidad que tiene Sumar como miembro del gobierno de la responsabilidad que tienen los partidos que apoyan desde la oposición a un gobierno en minoría. Dicho esto, un detalle, ¿no?, de hasta dónde nos llega el subconsciente. Josep Pons Fraga ahora, ¿os habéis fijado?, cuando enumeraba los partidos, ha dicho Esquerra, ha hecho una pausa, luego ha dicho Gabriel Rufián, como si fuera una cosa que no sea Esquerra ya, ¿no? Y es que realmente nos estamos moviendo en esto, ¿no? Yo creo que esto también va a catapultar la formación de ese nuevo partido que probablemente encabezará Rufián, ¿no? Igual me equivoco, porque al final todo el mundo está moviendo ficha ya de cara a unas elecciones que cada vez parecen más inminentes. Respecto a todos estos registros, bueno, es que uno más, o sea, la cosa, el problema es ese, que llueve sobre mojado y ya no nos creemos nada, pero también creo que tendríamos que ser un poco prudentes y no olvidar la palabra presunto de vez en cuando, porque tenemos poca información.
Todo está bajo presunto. Sí, poca información no tenemos, tenemos abrumadora información. Tenemos tanta que no somos capaces de procesarla, que es distinto.
Sí, pero no hay ninguna condena. Bueno, y yo soy la primera.
Vale, ni la habrá en muchos años.
Y yo soy la debería haberla, si debe producir. Debería producirse con rapidez y no con esas demoras a las que estamos habituados.
De esta presunta y colosal corrupción que hace que la prioridad nacional ahora mismo sea la extracción del gobierno, ¿eh? O sea, no hay nada más importante en España que el PSOE abandone el poder ahora mismo, esto es evidente, la situación es esta. De la cooperación necesaria de los partidos, evidentemente el Consejo de Ministros necesitó constituirse a través de una mayoría que fue en la que participaron una serie de partidos. En ese punto esos partidos ya son responsables mientras sostienen ese gobierno. Pero es que aún hay más. El rescate de Plus Ultra lo firma el Consejo de Ministros en el que estaban representados los partidos, lo que luego fue Sumar, Podemos, etcétera, etcétera. Es decir, que son no solo como, en ese caso, no son como presuntos cooperadores, sino que habrían participado en ese rescate. Que evidentemente es que ya se dio, eso se viene diciendo desde el año 2020, porque había que rescatar esa aerolínea con dinero público, con 53 millones de euros nada menos, de los que parece que un 1% fue a parar a las cuentas de Rodríguez Zapatero. En cualquier consejo de administración, los miembros del consejo de administración son responsables. Es decir, son responsables hasta el punto de que en algunas empresas públicas tienen contratadas tienen asegurada la representación jurídica en el caso de que haya una denuncia o algo. Porque el que vota en un consejo de administración de una empresa pública a favor de algo que luego se demuestra que es ilegal o que es responsable de su voto.
Bueno, depende del motivo, ¿no? Porque primero se tiene que demostrar que ha cometido un delito al levantar la mano. ¿Había informes en contra? ¿No lo sabía?
Bueno, lo que tú tienes que
pedir...
Todo
esto se tiene que dirimir.
Evidentemente, lo que tú tienes que solicitar es cuando tú te sientas ahí ahí
una puedes, cosa es cuando puedes, tú votas los, a sabiendas.
Desgraciadamente, los consejos de administración en muchos casos son pesebres donde va la gente a cobrar la dieta y a votar lo que les digan y ni lo miran. En el caso de un consejo de ministros, que sería una equivalencia, yo creo que ahí no vale el que yo no tenía información o es que no lo miré, bueno, o es que el informe
yo que has escrito mucho de tribunales, que la responsabilidad legal, no hablo de la moral, hablo de la legal, depende de si tú estás
evidentemente
estás levantando la mano con un objetivo ilícito o si hay informes que a sabiendas de que lo que apruebas es ilegal o no.
Yo creo que el sentido más elemental de los sentidos, que es el común, te decía que rescatar Plus Ultra, que era una compañía que tenía un avión, y eso seguramente lo debía decir el informe, era para votar en contra.
Són les 9:59, no tenim massa més temps, hem de finalitzar amb aquesta tertúlia, ja vos demanaré ja per acabar de redonir tot això que avui mos ha passat, perquè la veritat és que l'actualització de notícies, les informacions, les darreres hores mos han absorbit per complet la tertúlia. Un darrer titular, molt ràpid, José Luis.
El gobierno tiene que salir inmediatamente del poder.
Josep, superràpid.
El més important està per venir.
I bé, Elena?
Jo crec que és el final d'un cicle.
I amb aquests tres titulars mos quedam. Moltíssimes gràcies a totes per ser avui amb nosaltres amb aquestes darreres hores, informacions que anirem ampliant al llarg d'aquest programa. Fins a les 12 ja ho sabeu aquí al dia. Actualitzem notícies i tot d'una tornada.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.